més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Poques coses ens agraden més que especular, amb coneixement de causa, però al cap i a la fi, especular, predir, fer càbales o digueu-li com us vingui de gust. Intentar resoldre interrogants dels quals segurament els agents involucrats ja saben la resposta. En d'altres casos, ens aniria molt bé tenir una bola de vidre, ja que simplement ens estem avançant al destí. Avui a l'Hotel Suís cobrirem tota mena de preguntes que es poden fer als aficionats del Centre d'Esport Sabadell a hores d'ara. D'entrada, qui serà el substitut del pitxichi Jacobo González contra el Cornellà? Una baixa molt sensible, la del madrileny, amb un ventall d'alternatives molt ampli a la taula de Pedro Munitis. Segurament el tècnic càntabre ja té triat aquest pla B. Serà una doble davantera amb Néstor Icaixe, serà Dani Sánchez, Alfred Planas... Veurem. I d'altra banda, també ens preguntarem quants punts li calen al Sabadell per allargar la temporada uns dies més a Galícia. Amb un 9 de 9, és evident, bitllets comprats d'avió, i amb un 7 de 9, també. I amb un 6 de 9, moltíssims escenaris oberts, una equació de molts graus a la qual intentarem aïllar la X aquí al programa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem possible amb el Toni González de les Vies de So. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Espanyol s'ha salvat matemàticament a primera divisió, tot i la derrota d'ahir per 2-1 al camp del Coel. A l'Alavés, l'empat sense gols del Mallorca a Sevilla va donar la permanència als de Vicente Moreno. També ahir Osasuna 1, Getafe 1 i Elche 0, Atlético de Madrid 2. L'Inter és el nou campió de la Copa Italiana després de remuntar un 1-2 advers contra la Juventus per acabar guanyant 4-2 a la pròrroga. El capità bianconero, Giorgio Chiellini, va anunciar el seu adeu de l'entitat després del partit. I l'Ajax ha guanyat la seva 36a Eredivisie en el comiat d'Eric Ten Hag, que marxa al United. Més coses, el Barça d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez ha encarrilat l'accés a la Final Four de la Champions amb la victòria en el partit d'anada dels quarts de final a la pista del Flensburg alemany per 29-33. L'ex de l'Oar, amb 5 gols, va ser el tercer màxim realitzador de l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Suzuki ha confirmat converses amb Dorna per abandonar el Mundial de MotoGP quan acabi la temporada, tot i tenir contracte fins al 2020. I han argumentat motius econòmics. Tant Àlex Rins com Joan Mir s'hauran de buscar nou equip. Paula Badosa en tennis ha començat amb bon peu a Roma, 6-2 i 6-1 contra la bielorussa Sasnovich, i victòria de l'Atlètic Barceloneta de waterpolo 13-15 a Split en l'últim partit de la fase de grups de la Champions. El rival a quarts de final d'aquesta final a 8 a Belgrat serà el Prorreco. I aquí a casa...
comenta la recepció.
Ho dèiem al principi, especularem sobre aquest possible substitut de Jacobo i també les combinacions de punts que portarien el Sabadell al play-off. Tindrem l'Agustí Bernat i l'anàlisi del Cornellà, futbol sala, bàsquet, una nova entrega del Santi Ramos a la Titan Desert i també la Rutariño, que acomiada la seva secció dedicada al waterpolo als Estats Units.
L'actualitat de la primera ref.
El Córdoba ha presentat els abonaments per la temporada que ve a primera ref, que van als adults des dels 69 als 450 euros. L'eslògan és a por el segundo paso i l'objectiu és fer-ne 11.000. A més, promoció del Sanluqueño pel partit contra el Betis Deportivo. Cada soci podrà treure un màxim de 5 entrades a un preu de 2 euros cadascuna. Footers desapareix del naming de la primera ref abans d'hora i el Barça ve a trencat amb Cais Ruiz per motius, diuen, extraesportius.
La notícia curiosa.
La llegim al portal web del 324. Un dimoniet i romp al mig d'un partit de futbol al Perú. Un remolí de pols va obligar a aturar a la segona meitat la final de la Lliga del Districte de Piura entre el Semillero i el San Andrés a la població de Tambo Grande. El partit es va poder reprendre i, atenció, el Semillero va guanyar 9-8.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Lliga de Martinica a les 2 de la matinada, Golden Lion de Saint Joseph Trenel.
i a les xarxes socials.
D'entrada, Emma García, la nedadora artística sabadellenca, anunciant a les seves stories d'Instagram que ha estat triada per formar part del comitè d'atletes de l'ALEN.
Estoy muy, muy, muy contenta de que me han elegido para formar parte del comité de deportistas de la LEN. La verdad que estoy muy ilusionada con este proyecto de poder representar a todos los deportistas de Europa, ser la voz y poder luchar por los derechos que tenemos o deberíamos tener. Y a ver cómo va todo. Tengo muchísimas ganas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, a la federación por presentar la candidatura y confiar en mí. Y nada, os dejaré por aquí el artículo donde lo explica bien. Y nada, eso, estoy muy muy contenta y espero poder hacer grandes cosas.
I ens quedem també amb David de la Cruz, el ciclista sabadellenc, tirant d'ironia en un vídeo que ha publicat el seu equip l'Astana en el trasllat de Sicília a la península Itàlica.
We're gonna go by plane, we're gonna go by boat, by car, by bus. Maybe also one day we're gonna go by train.
Doncs això, en avió, en vaixell, en cotxe, i que només els hi falta traslladar-se fins i tot en tren, en aquest Giro d'Itàlia que va començar, recordem, a Hongria.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 10 minuts ara mateix d'aquest dijous 12 de maig del 2022. Dèiem al principi, avui és un dia en el qual ens hem volgut plantejar molts interrogants aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Intentarem, doncs, això, saber la resposta, tot i que és molt, molt, molt complicat, per no dir impossible a hores d'ara, algunes d'aquestes preguntes. Hola, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Disposat a aïllar la X, com dèiem. Eres molt de matemàtiques o no?
No, gens, gens. Gens. O sigui, ara mateix gairebé he tingut aquí un curtcircuit quan has dit allò de X i...
I grega.
Sí, sí, o sigui, re.
D'entrada, anem per la part fàcil, que el Sabadell s'ha entrenat avui al CAR de Sant Cugat.
Sí, aquesta la sabem, aquesta és de lletres. Avui s'ha d'entrenar, com dius, al centre del rendiment. Penúltima sessió, ja només li queda la de demà a l'equip de Pedro Munitis. Recordem que aquesta setmana, bé, les que queden ja de lliga regular totes seran en dissabte, per tant, les setmanes haurien de ser més o menys totes iguals, i amb l'única diferència que hi ha aquest viatge a Linares que trastocarà una mica el que és la planificació. Però per la resta, en quant a calendari, aquest és el panorama, pensant en la cita de dissabte, aquest final, la primera de tres, que li queden ara ja l'equip contra la Unió Esportiva Cornellà, i al cap i a la fi, com se sol dir en aquests casos, final per dos equips, amb dues històries ben diferents, amb dues, anem a dir-ho així, objectius molt diferents, i qui ens ho havia de dir? El Cornellà, jugant-se gairebé una de les últimes bales per evitar el descens a Segona Federació, el Sabadell, Pau, per aferrar-se com sigui a aquestes places de jugar al play-off descens a final de temporada.
I a tot això no hem d'oblidar que el Cornellà, demà ho repassarem a les estadístiques, però el Cornellà no ha perdut mai aquí a la Nova Creu Alta.
Sí.
Ja vam trencar el malefici a la primera volta, ara falta trencar el d'aquesta segona volta, també.
Que no quedi dit, no? El gol de César Morgado en el nou municipal de Cornellà va servir per guanyar, com dius, per primera vegada a l'equip verd. Mai no havia guanyat el Sabadell des que s'han creuat. És cert que la història és molt curta, és una història molt, molt recent entre els enfrontaments entre Cornellà i Sabadell, però al final és el que diuen els números, que el Sabadell mai no havia guanyat el Cornellà, com dius, va aconseguir guanyar aquest any, aquesta mateixa temporada, ja en el terreny de joc del quadre del Baix Llobregat. Doncs ara toca fer-ho també bo aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Avui era un dia interessant també al centre del rendiment per saber per on poden anar els trets al Sabadell respecte al que dèiem al principi, aquesta baixa de Jacobo González, que ara entrarem també amb un informe que hem preparat amb la veu de la Mireia Sanz entrar més al detall, a saber alternatives, què ha passat quan no hi ha estat el madrileny, però... Veiem precedents d'aquesta temporada, Sergi, en els quals el Sabadell s'ha enfrontat contra defenses de tres centrals, precedents les últimes setmanes. No és descabellat pensar que ara mateix l'opció que tingui més força és una doble referència.
Sí, no sé què dirà d'aquí una estona. Bé, sí que em puc imaginar què dirà l'Agustí Bernat d'aquí una estona, quan faci allò l'anàlisi, la radiografia de com és el Cornellà, però com dius, si no canvia molt el panorama, un equip que juga amb aquests tres centrals, amb els dos carrilers molt oberts, una mica perquè ens recordem d'èpoques pretèrites del Centre d'Esport Sabadell, obliga gairebé de manual a tenir aquesta doble referència. De fet, l'equip ha anat treballant tant ahir com avui amb aquesta circumstància i sobretot veurem aquest canvi tàctic, per dir-ho així, respecte al que ens ha vingut demostrant l'equip de Pedro Munitis a les últimes setmanes. Tot això, quan podem donar una bona notícia, ahir deixàvem tot plegat amb un interrogant, amb dubtes seriosos de la participació o no de Jonander González Dopico, de Dopi. Recordem que el jugador basc va patir una lleugera punxadeta muscular a l'entrenament de diumenge, en el postpartit, perquè ens entenguem, de la sessió de treball postpartit contra el Barça B, però la bona notícia és que avui Dopi ha fet tot l'entrenament al mateix ritme que els seus companys. Per tant, un titular és evident que sembla difícil que ho sigui, no ho està sent en cap cas l'exjugador de San Fernando, però sí que té molts números, com a mínim, d'estar a disposició de Pedro Munitis, perquè, insistim, avui el jugador basc ha completat tota la sessió, el d'Erandio, tota la sessió al mateix ritme que la resta de jugadors del Sabadell.
I, d'altra banda, està aquesta baixa per sanció de Jacobo González, que ja la sabíem des de la segona meitat del Johan Cruyff, aquesta desena targeta groga. I, d'entrada, el que hem fet avui, a primera hora del matí, és preguntar a través de Twitter, hem fet una enquesta dient que amb l'absència de Jacobo, quina seria l'aposta de Munitis contra el Cornellà? Que la gent fes la Loto Munitis, que ens agrada dir. Doncs bé, hem tancat l'enquesta fa uns minuts, hem rebut gairebé 110 vots, i el 55% aposten d'entrada per Boni i Aaron, que venen sent fixes en Aaron Rey des de fa un temps més enllà, però boniquet en les dues últimes jornades, i l'alternativa seria Néstor Querol, que ja va ser titular contra el Barça B, el Johan Cruyff. Veurem si és per jugar a la banda esquerra, si és per fer aquesta doble referència, però insistim, el 55% opten per aquesta via, el 31% opten per boniquet, Aaron Rey i Dani Sánchez, que ha jugat també amb Munitis com a extrem esquerra, i l'opció menys votada és Alfred, Aaron i Boniquet, que és l'altra alternativa que hem donat, un 11%. De fet, hem posat allò també l'opció de triar un altre i fer el comentari. Deia el Dami, per exemple, que li agradaria veure a Mojas Alfani, que ha jugat molt poquet amb Munitis, i l'Antonio Barragán, que ens deia Boniquet, Aaron i Caixe. Bé, faltaria l'altra peça, sí, segurament seria Néstor a dalt.
Sí, aquí el tema és aquesta que deia aquest últim oient, l'Antonio, és evident que es pot donar, però, com dius, aquí la pregunta era qui substituiria Jacobo. És evident que Caixe, en aquests tres que ell ha posat, gairebé els donem per fixes. Ara falta el complement per fer de Jacobo i bé, la meva aposta és que tot apunta que serà Néstor. Podria haver-hi l'opció de Dopi, però és veritat que Dopi,
aquestes molèsties
i veient també els minuts que està tenint, fa setmanes que no llueix i que no gaudeix de cap minut el jugador basc, sembla complicat. I en el cas de Moja, suposo que Moja també voldria tenir aquests minuts, però sembla difícil pensar que en un partit amb aquesta transcendència, ara de sobte, però vés a saber, mai no se sap. A vegades els atacs d'entrenador tenen aquestes coses que surten així com així.
Fins i tot de Mojas Alfani se n'ha parlat en aquest informe que us hem preparat amb la veu de la Mireia Sanz.
Xutarà Jacobo. Cama dreta, cap allà, va! Gol, 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 gol! El retall per acomodar-se a gamma esquerra, treu la centrada, Boniquet, punta penal, Jacobo! Gol! Marca el Pichichi!
La celebració amb la tombarella no es repetirà aquest dissabte a la Nova Creu Alta. L'única taca negra, esportivament parlant, que va deixar la històrica victòria del Sabadell al Johan Cruyff va ser l'amonestació que va rebre Jacobo González a l'equador de la segona meitat. I és que el madrileny, a banda de liderar l'equip amb 13 gols, també és el més castigat, amb 10 targetes grogues, una més que Sergio Aguza i dues més que Facu García. La seva baixa contra el Cornellà serà molt sensible, tractant-se del Pichichi, però també del segon jugador de la plantilla, amb més minuts, pocs més de 2.500, i només superat pel capità, Aleix Coc. Des de l'arribada de Pedro Munitis a la banqueta, Jacobo només s'ha perdut dos partits, un per sanció a Palamós i un altre a Albacete, en un context de rotacions durant la setmana del triple desplaçament. Precisament, en un altre tram atapeït de partits, l'ex del Tenerife va ser suplent a la línia, però va entrar en el darrer quart d'hora. Les tres úniques vegades que Munitis no ha apostat d'inici en Lliga per Jacobo mai ha repetit la línia de mitja puntes. Contra el Costa Brava van jugar Alfred Planas, Aaron Rey i Boniquet. Contra la Balona, Muguruza, Aaron i Dani Sánchez. I al Belmonte, Alfred, Boni i Dani. El ventall d'opcions per suplir el Pichichi és ampli. Aaron Rey, titular en els últims 8 partits, és indiscutible, com també ho sembla Boniquet, que ha recuperat el seu lloc coincidint amb les victòries contra el Nàstic i el Barça B. Alfred ha entrat des de la banqueta en els darrers 5 enfrontaments, però el seu lloc natural és la banda dreta. A l'esquerra hi ha opcions de Dani Sánchez, 6 vegades titular en Lliga amb Munitis, o Néstor Querol, la gran novetat al Johan Cruyff i que podria repetir formant doble punta amb Caixer si el Cornellà juga amb 3 centrals. L'opció més remota de totes sembla la de Moja Zarfani, que només ha jugat 39 minuts amb aquest cos tècnic que està inèdit des del 20 de març.
Doncs això, el que dèiem, que l'opció de Moja Zarfani sembla la més remota, i per acabar de concloure tot plegat, Sergi, a hores d'ara, 48 hores del partit, poc més, tot apunta a una doble davantera amb Néstor i Caixer, i segurament les altres dues peces doncs podrien ser Aaron Rey, que està sent fixa, ara ho escoltàvem, 8 titularitats seguides, i d'altra banda Xavi Boniquet.
Sí, i a més en el cas de Caixer, insistim, tant si es juga amb una única referència com amb dues, sembla que després de la seva suplència al Johan Cruyff seria la referència en un partit on s'intueix que hauràs de fixar una mica més i per poder jugar contra la Unió Esportiva Cornellà. Ha parlat en aquests últims dies el jugador basc, el jugador guipuscoà, sobretot una miqueta d'aquest paper, d'aquesta història de jugar per primera vegada després de moltes setmanes, Pau, contra un rival que no és directe a la classificació. Ha jugat el Sabadell contra l'Andorra de la Peralta, ha jugat contra el Nàstic, ha jugat contra l'Albacete, ha jugat contra aquesta última setmana contra el Barça B, li queda encara anar a Linares, li queda encara rebre l'Algeciras, però el Cornellà evidentment no és de la guerra ara mateix, no és d'aquesta batalla, però sobretot avisant en el cas de l'Àlex Aizpuru que ningú no es confiï al revés, ben al contrari, de la dificultat que tindrà segur aquest partit i que ningú no es pot refiar, insisteixo.
Si nos venimos un poco arriba nos equivocamos porque aquí cualquiera te gana, pinta la cara, en unas palabras un poco más lo que te digo, que es muy difícil la primera red, es muy igualada y si nos venimos ahora arriba nos vamos a equivocar. Tenemos que seguir con la misma mentalidad y irà per la victòria con el cuchillo entre los dientes.
I tirant d'aquest tòpic periodístic d'allò d'una nova final, queden tres, bé, doncs té clar Caixer que totes seran finals, encara que sigui, com estem dient, contra un rival no de la part alta de la classificació.
Si te digo la verdad, ni lo he pensado, porque al final llevamos una segunda vuelta que cada partido es una final, sabemos de dónde venimos, entonces pues la verdad es que no miro eso y veo cada partido como si fuera una final, o sea que ya te digo, hay que ir contra el Cornellà a muerte.
Has de saber comptar i no t'has d'equivocar, amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8, milers d'aventures, somnis i sorpreses, tu podràs viure aquí. 10 més 2.
De veritat que no ens hem begut l'enteniment, eh? Fem un petit parèntesi, després d'escoltar Caixer, 10 més 2, aquella sèrie amb la qual tota una generació vam créixer amant els números i les xifres.
Aquí ho ha arribat, alguns fins aquí.
Doncs això, el que hem de fer ara és jugar a les travesses, ho dèiem al principi, saber quines combinacions li servirien al Sabadell per classificar-se pel play-off sense dependre d'altres escenaris. Sergi Parc, què?
Què tal, Pau Vitori? Com estàs?
Artífex de la idea de fer servir la sintonia del 10 més 2.
No, cosa del Toni, que per això és el tècnic de so. És ell qui tira
ara, ningú vol la responsabilitat.
Ara,
no, vale,
ara
no passa
amb el Sergi aquí a l'estudi, cadascú escurre el bulto, que es diu en castellà. Va, a les últimes hores tu i l'Adri heu estat amb la calculadora. De fet, l'article es pot trobar al web de Ràdio Sabadell des de fa unes quantes horetes. Així que explica'ns una mica quines conclusions heu tret tots dos.
Fem-ho del revés. Per què no em pregunteu vosaltres...
Una roda de premsa.
Pràcticament, una cosa així, com un concurset. Preveient quins resultats pot treure el Sabadell en aquestes tres últimes jornades i jo us vaig responent. Va, Sergi, vols començar tu o què?
Bé, a veure, jo vaig dir al principi...
Tu la fàcil.
Del que em queda de calendari, jo vaig dir 6 de 9, però, evidentment, t'ho pregunto fàcil. Aquesta és òbvia. Fent un 9 de 9... i sent el quart classificat ara mateix, el Sabadell ho té fet, ho té més que fet,
bàsicament perquè recordem que el Sabadell és a la pole position de tots aquests candidats que lluiten per les dues places que queden lliures per viatjar a Galícia. Per tant, guanyant els tres partits que queden, fent aquest 9 de 9, el Sabadell, evidentment, es classificaria pel playoff i com a quart classificat.
La següent, la del 7 de 9, la deixava caure al principi Parc, que és que és bona també, eh? Si no vaig errat, si no em dius el contrari.
Sí, sí, aquesta és interessant perquè també et val. És a dir, fer un 7 de 9 és igual si tu guanyes contra Cornellà i Algeciras a casa i empates a Linarejos o qualsevol altra combinació que al final et surtin 7 punts, que amb un 7 de 9 et classificaràs pel playoff. Bàsicament perquè al final, amb aquell concepte que sempre diem dels duels directes six-pointers, si tu fas 7 punts de 9 possibles, rivals com el Linares o el Algeciras, que estan per sota, no poden fer la plena de victòries. Per tant, ja no et podrien passar. Així que un 7 de 9, insisteixo, et serveix per classificar-te pel playoff.
I llavors la pregunta meva és la meva, la que he dit abans.
A veure,
aquest 6 de 9 que jo vaig pronosticat, sobretot perquè em fa molta por, ho dic així, algú dirà, no, por no, ha de ser respecte, però anar a Linarejos em fa molt respecte, per ser justos. Què passaria amb aquest 6 de 9, sobretot si es perd, per exemple, aquest duel directe contra el Linares?
Aquesta no et val. És a dir, aquest 6 de 9 perdent contra el Linares, que al final és un dels favorits, per dir-ho així, sobretot pel calendari que té, no et valdria per classificar-te matemàticament, insisteixo, depenent de tu mateix. És a dir, al final, si passen altres resultats, potser sí que et valdria, però ara mateix no. I dic ara mateix i avui, perquè sobretot hem d'estar atents, Sergi, al partit que demà obre la jornada, entre la Balona i el Linares, perquè si pel que fos els azulillos punxessin, aleshores se't posa tot més de cara i fins i tot et podries permetre el luxe d'ensopegar la setmana que ve allà a Linarejos. Però això, com dic, són supòsits i no hi entrarem massa ara perquè també dependria de temes de baraix particulars i altres condicionants. Però el que és més important, ara mateix, avui no et val guanyar contra el Cornellà i l'Algeciras i perdre a Linares per assegurar-te estar de totes al playoff.
És a dir, per resumir-ho, el 9 de 9 val claríssimament, per ser quart, a més. El 7 de 9 també et val per estar al playoff, veurem si després quart o cinquè. I ja està, a partir d'aquí, amb el 6 de 9 ja no depens de tu mateix.
Doncs és incorrecte, Pau Vitori.
Vaja.
T'has equivocat, perquè aquesta em sembla molt interessant a mi, perquè si perds contra el Cornellà dissabte, que en teoria ha de ser el duel més assequible, però si pel que fos el perds, segueixes depenent de tu mateix per entrar al play-off, sense dependre d'altres escenaris. Per què? Aquí la diferència amb el cas anterior que dèiem en perdre a Linarejos és que, clar, tu aquí perdries el duel no directe i guanyaries els directes contra Linares i Algeciras. Per tant, insisteixo un altre cop amb el concepte six-pointer, que aquí impediries que altres rivals fessin la plena de victòries i, per tant, tu quedaries per davant i no et deixaries avançar. Per tant, Pau Vitori, Sergi Garcés, a moda de conclusió, si fas el 9 de 9, vas a dins i com a quart classificat. Si fas un 7 de 9, també et classifiques. Si fas un 6 de 9 perdent contra el Cornellà i guanyes els altres dos, també vas cap a dins. Però si fas un 6 de 9 amb altres combinacions, és a dir, perds a Linarejos, no ets segur al play-off i sí que dependries d'altres escenaris. I finalment, molt atents al Balona Linares de demà, perquè si el Linares punxés, aleshores el ventall de possibilitats per no dependre d'altres escenaris s'obriria molt més per l'equip de Pedro Monitis. I si en voleu saber més, Pau, Sergi, doncs, i els oients de l'Hotel Suís, com ha dit el Pau al principi, la web de l'Adrián Arroyo, publicada des de fa unes horetes amb tots els detalls i més combinacions possibles.
Jo ja me l'he llegit, en aquest cas. Tu també has fet la feina?
Home, ja estava més que repassat, però s'havia de fer una miqueta aquí al teatret perquè es pugui lluir al nano, que li estan creixent els seguidors a les xarxes socials des que entra la secció aquí del Sabadell. Està pujant com l'escuma.
Gràcies per deixar-me una mica del teu temps.
No m'agradaria que es prengués així, gràcies a la teva aportació.
Gràcies, Parc.
Fins ara.
Va, que toca reprendre el fil, Sergi, del que és el partit d'aquest cap de setmana contra el Cornellà, sense mirar doncs, com podria acabar la Lliga, perquè el club, després parlarem de més iniciatives, però en té en marxa, recordem, per comprar entrades a un preu assequible pels socis de cara a aquest partit contra el Cornellà.
Sí, ahir hi havia, bé, no es pot dir una gran cua, però hi havia gent, tot i ser dimarts, venim d'una setmana que és més curta per allò del dia festiu de dilluns de l'aplec de la Salut. Hi havia gent a les oficines a última hora del vespre, perquè hem de recordar que hi ha aquesta doble campanya en marxa. Per un costat, la que ja es va posar en funcionament coincidint amb el partit contra el Nàstic i que tenia a veure amb el Nàstic, Cornellà i el Algeciras, els tres partits que queden a casa, aquestes tres entrades que pot comprar el públic en general i que es poden repartir com ells vulguin, tres per un dia, una per cada dia, dos i una i un altre dia no vens, i a aquesta se li ha sumat aquesta que dius dels preus assequibles, que els socis poden comprar dues entrades per aquest cap de setmana amb preus més assequibles i que, això sí, tothom ha de passar per l'oficina de l'estadi, perquè el que està clar és que no sé com acabarà aquesta festa, Pau, amb tots aquests números que hem fet, però el suport que està rebent l'equip en aquestes darreres jornades està sent espectacular. Venim d'Andorra, venim sobretot del Johan Cruyff, venim d'un ambientàs al dia del Nàstic de Tarragona, tant de bo, alguns parlen de millorar-ho. Veurem, perquè el rival no és tan llaminer o no és tan cridaner com el dia del Nàstic, però tant de bo es pugui millorar aquest cap de setmana contra la Unió Esportiva Cornellà. El que sí que tenen clar els jugadors per la caixa en aquest sentit és d'aquesta comunió que està existint a les darreres jornades entre la graderia i la gespa.
Al final es el resultado de que el equipo también está haciendo las cosas bien, de que la gente se está enganchando y bueno, pues a los jugadores nos da una felicidad tremenda, ¿no? Pues ver que la gente nos apoya, que va mucha gente a vernos y bueno, solo darle las gracias, decirles que les esperamos el siguiente fin de semana en casa y que nos apoyen hasta el final.
Veurem amb què queda aquesta xifra en el partit contra el Cornellà. Un partit, per cert, avui és dijous i toca dir quin ha estat, Sergi, la designació arbitral.
Un càntabre, en aquest cas, José Alberto Pardeiro Puente.
Un paisà de Munitis.
Sí, un paisà de Munitis. Algunes males llengües diuen que seguidor del Racing de Santander, que això ens afecta relativament poc o molt, no ho sé. En tot cas, té un precedent amb el Sabadell, no gaire bo, tot s'ha de dir. La derrota d'ara fa dues temporades al Johan Cruyff, 1-0, aquell gol de Monxo que va aixecar tanta polseguera. La part bona, mira, no va acabar malament aquella temporada, malgrat la derrota. No. Això sí, ara mateix tampoc ens interessa massa anar amb aquests ensurts. Per tant, tant de bo tingui més fortuna el Sabadell amb Pardeiro Puente que la que va tenir el dia de l'estrena.
Demà, últim entrenament a la nova Creu Alta. Escoltarem Pedro Munitis en roda de premsa. Ja sabeu que el partit és a les 7, des de mitja hora abans de dissabte, aquest Sabadell en joc, amb Manu Lanzarote com a comentarista.
Ja sí,
podem avançar, comentarista de luxe, i li hem donat moltes voltes durant tota la setmana, fins i tot a aquest partit de Linares, de Linarejos. Ahir a la nit s'obria ja el desplaçament oficial per anar a aquest partit, per qui vulgui anar a la província de Jaén.
Sí, la veritat és que és un desplaçament complicat, sobretot pel quilometratge, perquè estem parlant de molta distància, gairebé 800 quilòmetres de separant Linares de Sabadell, però malgrat dir això, el club ho ha intentat i ja veurem si hi ha valents que es vulguin sumar a la festa. El preu són 60 euros en total, 45 de l'autocar més 15 euros de l'entrada per estar a Linarejo. La sortida divendres, no demà, divendres de la setmana que ve, a les 11 de la nit. Per tant, tota la nit de viatge per arribar a aquest partit de Linares, ja en parlarem, que s'ha de jugar ja en horari unificat, dissabte a 6:45 de la tarda. Els interessats, com sempre diem en aquests casos, han de passar per les oficines de l'estadi Creu Alta.
Desplaçament dels dos, a més, viatjant de tota la nit,
complicat,
el partit
complicat.
Serà dissabte a la tarda. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Smoking sky and fire. Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Home, amb ganes. Després de lo de l'altre dia, és que la il·lusió és la paraula.
Sintonia per analitzar el rival, aquesta Unió Esportiva Cornellà, amb aquesta il·lusió per bandera, per intentar doncs, aconseguir la tercera victòria consecutiva i apropar-se una mica més al play-off d'ascens. D'entrada, com jugar aquest Cornellà? El Sergi Garcés et feia menció abans perquè, clar, al final dependrà molt l'esquema del Cornellà per saber si el Sabadell juga amb doble referència o amb un davanter pur únic.
Així és, hem vist un equip que a casa, allà al Municipal de Cornellà, juga amb quatre, amb línia de 4, diguem, un 4-2-3-1. Sí que és veritat que el doble pivot no el mou, però fora de casa últimament està jugant amb un 5-2-3, una línia de 3 centrals. A més, són el pitjor visitant de la categoria, però això tampoc afecta molt quan ja t'està jugant la vida. És un equip que busca jugar directe, que també intenta en algun moment sortir des del darrere amb aquesta línia de 3 centrals, però que té algunes pèrdues, que no acaba d'aprofitar-ho bé, i que sí que és veritat que bé, els carrilers donen una mica de més velocitat a l'equip, però és un equip que aquesta línia de 3 centrals, com dient, tampoc li està funcionant molt bé, perquè els resultats no són bons. Al mig del camp és més físic que associatiu, Mancuso, Dorca o Isaac Nana són els que acostumen a jugar, i intenten que la pilota arribi volen ser més o menys directes, que la pilota arribi ràpidament a la zona defensiva, tot i que algun moment poden intentar sortir des del darrere, però a la que es veuen una mica pressionats la treuen ràpidament. Són perillosos en segones jugades, tenen a més un davanter que és Chigui, Cristian Borrego, que està també a un bon nivell, i la contundència en aquest cas a les dues àrees serà essencial, perquè és un equip que intentarà sobretot atacar la seva, defensar bé, tancar la seva àrea amb aquesta línia de tres centrals i atacar l'àrea rival buscant segones jugades, buscant qualsevol errada defensiva del Sabadell, intentant provocar-ho. Clar, és el que dèiem, també busquen pressionar sortida de pilota del rival amb aquests dos pivots, amb els tres jugadors d'atac. Què passa? Que quan superes aquesta primera línia o quan superes les dues línies que venen a pressionar-te, tens molt guanyat. Per tant, aquí, important que el Sabadell sigui precís a l'hora de treure la pilota des del darrere, si així decideix fer-ho, i sobretot veure el Cornellà si pot aprofitar alguna cosa més. Defensivament té moltes febleses, ha encaixat 34 dels 45 gols fora de casa. Sí que és veritat que Lucas Anaker és un porter que porta bastant. La línia de tres centrals, que té també dos carrilers a les bandes, el que dèiem també que Andreu és potser l'encarregat o la persona més habilidosa per treure la pilota des del darrere en aquesta línia de tres centrals, i al mig del camp sobretot molt físic, Albert Dorca, que és qui té més jerarquia, qui potser aporta aquest punt de qualitat, i Gianluca Mancuso i Sagnana, que són sobretot molt agressius pressionant, i en atac ho dèiem, el nom és el de Chiqui Borrego, que porta 13 gols, juguen amb dos extrems, una referència, tot i que clar, últimament, sobretot en el cas de Chiqui, és una referència que no és tan fixa, que no és un jugador que està entre centrals i esperant pilotes, sinó que es pot moure entre a diferents posicions, pot fer bastant mal, als extrems, sobretot Víctor Fernández, molt bon l'1 contra 1, però és veritat que en aquest esquema de tres centrals el que els hi passa molts cops és que arriben a la zona ofensiva i falten efectius. Sí que és veritat que arriben als dos extrems i al punta, però els pivots no s'incorporen molt a l'atac i a vegades no arriben als carrils, estan una mica sols, però això no vol dir que en accions d'1 contra 1 puguin ser perillosos. Un equip amb dues cares, en funció de si juguen a casa o no juguen a casa, però com dèiem al principi, aquestes alçades de la pel·lícula no importa molt les estadístiques, perquè el cor i l'ambició és el que més dona en aquests partits.
També volies fer èmfasi avui, Agustí, en la figura del sabadellenc d'adopció, Gonzalo Riutort, perquè a més és la primera vegada que el Cornellà té dos entrenadors en una temporada des que està a segona B.
Sí, és curiós perquè a més han canviat també de president a mitja temporada, i és un any que hi ha hagut canvi de presidència i també el que dèiem, a meitat de temporada que hi ha canvi d'entrenador, perquè n'hi ha hagut uns quants, que a més aquí en tenim recordats alguns, Xavi Calm, que aquesta setmana ha estat aquí a la ràdio, per exemple Guillermo Fernández Romo, que acaba de pujar al Racing de Santander, gent
Jordi
molt
Roger,
imponada,
no sabia,
Jordi Roger, per exemple, i aquesta temporada van començar amb Raúl Cassany, que venia d'entrenar i de fer-ho bastant bé a la penya deportiva de Santa Eulària, i no va anar bé la temporada, van decidir destituir-lo ara fa algunes jornades, i l'encarregat d'agafar l'equip és Gonzalo Riutort, que era l'entrenador del juvenil A fins aquell moment, però que sobretot tenia molta experiència a la casa, perquè abans d'entrenar, això que dèiem, el Divisió d'Honor Juvenil del Cornellà, va estar el Juvenils B i C del Cornellà, i a la seva bona feina en aquests dos juvenils també va estar el cos tècnic del Cornellà, per exemple, quan Jordi Roger era l'entrenador, que van jugar a l'eliminatòria de Copa contra el Real Madrid, i això el va portar a entrenar el juvenil A de l'Europa, que és amb l'equip amb el qual també va aconseguir l'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil i mantenir-se en aquesta categoria. Per tant, podem dir-ho, potser poques persones millors que Gonzalo Riutort per intentar aconseguir aquesta permanència, que és un home que té experiència a la base, que coneix millor que ningú potser tot el treball que hi ha en aquesta Unió Esportiva Cornellà. Ho dèiem, part del cos tècnic també de l'eliminatòria Copa, de la temporada de l'equip verd que juga a l'eliminatòria de Copa contra el Madrid. I ara per ara, ho dèiem, a un punt de sortir del pou, veurem com es dona això. Una tasca complicada per un equip que és veritat que potser no ha pogut capgirar aquesta dinàmica fora de casa, però que sí que és veritat que si la salvació passa per algun lloc potser és el Municipal de Cornellà, però sense descartar amb aquest joc més directe que puguin fer mal aquí a Sabadell.
I ara sé per on vas. M'he llegit el titular i crec que sé per on vas. M'has posat aquí. El segon jugador més fort del futbol espanyol juga al Cornellà.
Sí, el primer no és Néstor Querol amb la celebració del
Brat,
tot i que podria estar en aquesta llista, en el top 5 segurament, però mira, aprofito també que retira Adebayo Akinfenwa del Wycombe Wanderers, que és un equip de la League One del futbol anglès.
Que juga a la final del playoff, no?
Sí, juga a la final contra el Sunderland, bé, història preciosa. I clar, és un futbolista, a part de marcar gols, a part de ser davanter, destaca per una força desmesurada, un físic espectacular. I clar, dic, i aquí al futbol espanyol, qui és el més fort? Clar, ara mateix és un rànquing absolutament personal, vés a saber si hi ha jugadors més forts o no, no hi ha ninguna xifra que ho pugui mesurar. El més fort...
Bé, el diàmetre del tamany del
bíceps. Sí, això probablement. El més fort, clar, si anem a buscar fotografies, doncs potser és Adama Traoré, que és una autèntica bèstia. I hi ha un jugador al Cornellà que es diu Moja Traoré, i que és el seu germà, i que és un altre jugador que físicament és un autèntic...
Un bou,
és un gran jugador. Potser és el jugador de més exuberància física d'aquesta primera ref, i... cal dir-ho, és un jugador que ara mateix està de baixa perquè va patir van confirmar al Cornellà fa poques setmanes que va patir un tromboembolisme pulmonar. Crec que no juga des del 27 de febrer, des de llavors no juga. No hi ha data de tornada ara mateix, però sí que és veritat que bé, és una situació complicada, no és un problema físic, diguem, muscular o un trencament d'algun os, sinó és una cosa potser fins i tot més delicada i que esperem que es recuperi ràpidament. També és veritat que podem parlar d'un futbolista que aquest cap de setmana no estarà, per tant, no, diguem que no el beneïm amb aquesta cosa que passa molt aquí, que parles bé d'un o malament d'un jugador i després et marca, però que, bé, format aquí, format a Catalunya, va ser la seva gran temporada, la 15-16, que marca 20 gols amb el Córdoba B a tercera, l'any següent en fa 10 també amb el filial verd i blanc a segona B, i això el porta a jugar al Cádiz de segona, després experiències a la categoria de bronze, el Melilla, l'Hèrcules, que, si el volem recordar, fa dues temporades li va donar un mal de cap a Jesús Coide en el partit que l'Hèrcules guanya aquí a la Nova Creu Alta per 1-2, i també ara mateix el Cornellà i abans el Recreativo de Huelva. És un atacant molt físic, també és bastant ràpid, pot jugar a la banda dreta, pot jugar com a referència. Dèiem, a la Nova Creu Alta ja el vam patir fa dues temporades, ara en principi no hauria de jugar, ja que no hi ha data de reincorporació als terrenys de joc. Però bé, sempre és interessant destacar jugadors, en aquest cas, no només per la seva qualitat, que és un jugador perillós, sinó per aquesta exuberància física. Germà d'Adama Traoré, és veritat que potser no arriba al punt del germà d'aquest físic espectacular i que omple portades, però també és un jugador bastant fort i que aquesta setmana, en principi, no el veurem, i si el veiem, que la gent es fixi, però és un portent físic.
Deixa-la anar, també a Moja Traoré. Per últim, què vam aprendre del partit de la primera volta? Tot i això, va ser a principis de novembre, va ser amb Antoni Hidalgo a la banqueta i va ser amb César Morgado com a golejador. Per tant, poques referències també podem extreure. I a més, el nou municipal de Cornellà, que no s'assembla en res a la Nova Creu Alta. Però alguna cosa podem extreure.
I a més, diria que crec que va ser el primer partit de Iago Índies amb la samarreta del Sabadell després de la lesió pretemporada, i va jugar de central. Per tant, han canviat bastantes coses d'aquest Sabadell i, a més, el plantejament serà diferent. Tot el municipal de Cornellà exigeix un estil de joc diferent. Exigeix el partit que aquell dia va fer el Sabadell, que el va executar a la perfecció, però sí que és veritat que hi ha algunes coses que podem tenir més o menys presents. És un equip que intentarà evitar que la pilota arribi a la seva àrea pròpia, això és evident, que s'hauran de trenar probablement les jugades amb calma, perquè aquesta línia de tres centrals, aquests dos pivots, intentaran evitar moltes de les ocasions de gol. Les ocasions, si es treballa bé, crec que podran acabar arribant, que és veritat que és un equip que pateix a vegades de contundència en àrea pròpia, això és el que està fent que encaixi tants gols. Per exemple, el partit amb el Real Madrid-Castilla, un 5-0, si no m'equivoco, hi ha errades, diguem, no diré impròpies de la categoria, però sí que és veritat que hi ha algunes errades de dir, ostres, amb aquest punt més de l'Aleix Coc que estem veient ara, o de Guillem Molina a la segona volta al Sabadell, ho facilites tot molt més. S'haurà d'intentar carregar d'efectius quan arribin les centrades del Sabadell, per exemple, per intentar fer mal, i l'absència de Jacobo, que en parlàvem ara, fa que perdis un jugador amb arribada i amb un contra un, però també podria ser interessant, jo si m'he de mullar, veure Dani Sánchez, per exemple, en aquesta banda esquerra, com un jugador amb aquestes alternatives amb Diego Caballo per posar centrades i per buscar rematades dins l'àrea. Veurem quin plantejament fa Pedro Munitis, però és un equip que pot patir davant aquestes centrades de per exemple, Dani Sánchez, de Joseba Muguruza, de Xavi Boniquet, i a partir d'aquí, coses que ens puguin fer ells mal. És un joc directe el del Cornellà, per tant, màxima concentració en tota la línia defensiva, perquè pots treure la primera jugada, però pot haver-hi un refús, et poden fer mal. La sortida de pilota, ho dèiem, no pot tenir errades, perquè aquest Cornellà la pressiona amb molta intensitat, tot i que a vegades un pèl massa d'intensitat i hi ha alguna falta, o fins i tot generen masses espais a les seves esquenes i aquí ho pots aprofitar, i les accions de pilota aturada, com sempre, en un equip com el Cornellà, que si a casa les treballa, doncs fora de casa també serà un punt de conflicte. Atenció, dèiem, a les segones jugades, no donar facilitats a la teva àrea, i al final, això és una cosa més de cor que de cap. Es juguen la vida i això sempre pot ser un condicionant. En cas d'un gol del Sabadell s'ha de buscar el segon, fins i tot el tercer, no deixar opcions, i si marquen també pot haver-hi aquest punt d'angoixa de no saber gestionar el partit, perquè és el que dèiem, 8 punts han sumat fora de casa fins ara. Per tant, un equip que vindrà a jugar amb línia de 3 centrals probablement, que buscarà un joc directe i que, tot i les males dades que porta fins ara, fa poc al camp del San Fernando anava guanyant 1-3 a falta de poquíssims minuts pel final del partit, va acabar empatant a 3. Per tant, un equip que també és capaç de fer mal a camps rivals.
No s'hi va la bada, ni molt menys, tot i aquestes dades negatives. Gràcies, Agustí.
Que vagi bé.
I moment per fer una petita aturada en el camí, per recordar-vos que la natura equilibra la vostra vida i que el Comfort Max és un sistema de descans personalitzat i natural que us ajuda a viure millor. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap mena de compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos i, depenent del vostre estat físic i de salut, o fins i tot de l'esport que practiqueu, us aconsella i determina quin és el descans que necessiteu. Truqueu al 93 444 7556. El Comfort Max ofereix 5 matalassos exclusius, especials per problemes d'humitat i al·lèrgies, compten amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid i confortable a l'hivern, a més de millorar el transport d'oxigen a les cèl·lules i la circulació sanguínia. Aconseguiu un somni reparador i una relaxació més fàcil. El Comfort Max, informeu-vos al 93 444 7556. Dormiu amb la natura al vostre llit i descanseu. Fem una aturada per la publicitat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís, 2:15. Hem de parlar de futbol sala, de bàsquet, de ciclisme i també de waterpolo. Comencem pel primer de tots, per futbol sala, perquè el futbol sala Sabadell femení engega les últimes 3 jornades de Lliga amb les opcions per la permanència intactes. Tot i això, les de Xavi Muñoz afronten un calendari molt exigent en aquesta lluita per continuar a segona, sense anar més lluny. Les creualtenques visiten dissabte el Castellón, que és líder i que podria certificar el campionat de Lliga aquesta mateixa setmana. Txell Llopart, capitán arlequinada, veu molt complicades les opcions de puntuar.
Per tot, el conjunt, la situació en què es troba el Castellón, les jugadores que té el Castellón, el joc que fa el Castellón, i quan vam venir aquí ja vam veure que era un equip molt sòlid, molt treballat i amb les coses ben fetes. I nosaltres, la nostra situació és també no inversa, però ni molt menys estem a la seva situació i serà molt complicat, i per mi serà un dels partits que podem dir que poca cosa tenim a fer.
A falta de 3 jornades pel final, el futbol sala Sabadell femení té la salvació a un sol punt. Ara bé, l'exigència del calendari serà un factor a tenir molt en compte, ja que han de jugar contra el primer, el tercer i el setè. El sala Zaragoza i el Ripollet, els dos rivals més directes, tenen partits complicats a domicili aquesta jornada, però encara han de jugar contra el Mataró, el penúltim, i en el cas de les ripolletenques també contra el Santa Anna, el Cué. Recordem que el possible descens del primer equip del Penyesplugues podria donar la permanència a un equip més. Tot i això, el partit de dissabte a les 6 de la tarda contra el Castelló serà la primera oportunitat per mantenir-se a prop de la salvació. I a En bàsquet, els dos equips sabadellencs de Copa Catalunya masculina arriben a l'equador d'aquesta fase de permanència en situacions força oposades. Què tal, Gerard Puentes, com estàs?
Bon dia, Pau.
El Club Natació Sabadell, d'entrada, lidera el seu grup amb un balanç de 2 victòries i 1 derrota.
Els nedadors venen de sumar un important triomf a la pista del Mollerussa, 71-92, i s'han situat en primera posició a falta de 3 partits. I aquest diumenge a les 6 de la tarda, l'equip de Jonathan Ramírez visita el Natació Tàrrega, empatat a punts.
I dèiem el tema de les situacions oposades perquè el panorama de Can Colapi és totalment diferent.
Doncs sí, els de Toni Mesa són cues amb 3 derrotes en 3 partits després de la desfeta per 74-59 a la pista del Masnou. El tercer classificat té un balanç de 2 victòries i 1 derrota, així que la necessitat de sumar punts és cada cop més alta. El mateix Mesa, però, diu que els ànims estan bé per afrontar aquest tram final.
Ara mateix, tot i la situació de l'equip, els ànims estan bé. El partit serà un partit més per l'evolució dels jugadors, i tal com estem amb una plantilla amb gran part del tercera, doncs crec que els últims 2 partits serà un fortit a la idea que tenia ja des de cara a la segona fase.
Doncs diumenge a les 8 del vespre el Lluïsos de Gràcia visitarà el carrer Garcilaso i una derrota podria complicar molt, Pau, les opcions de salvació.
Baixem un graó per sota, primera catalana masculina, com està la cosa?
El Sant Nicolau lidera el seu grup de permanència amb autoritat gràcies a les 3 victòries en els 3 primers partits, i el diumenge a les 5 de la tarda els granes visitaran la pista del Salt, on una victòria els asseguraria gairebé la salvació. I pel que fa a la primera femenina, el Sant Nicolau manté intactes les opcions de jugar a la final a 4 per ascendir a Copa Catalunya, amb un balanç de 2 victòries i 1 derrota i després de tombar el filial del Roser a l'última jornada per 35-58. Gemma Lorente, entrenadora de les del carrer Jardí, només s'enfoca en l'enfrontament d'aquest diumenge a 8:15 contra el Samà Vilanova, a casa.
No vull pensar en el tercer partit, ara només la ment posada en aquest primer partit a casa contra el Samà, i intentar treure la victòria, i després a Osona, doncs, bueno, anar amb tot també. Vull dir, ja no vull pensar en el tercer partit. Queda massa lluny ara mateix.
A la fase de permanència de primera, Sabadell Bàsquet Vallès i Club Natació Sabadell passen per realitats molt diferents. Les primeres lideren el grup amb un balanç de 3-0 i les segones el tanquen amb un 0-3 que les apropa al descens. Aquest cap de setmana, les de la zona sud rebren la JET el diumenge a 8:15 i les nedadores s'enfronten al Sant Just el mateix dia a 12:15.
Gràcies, Gerard.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Hem de passar un dia més pel Giro d'Itàlia, que avui ja toca territori peninsular després de les 2 darreres etapes a Sicília. Escoltàvem abans a David de la Cruz. La d'avui, de 192 quilòmetres entre Palmi i Scalea, torna a ser propícia pels velocistes després de la jornada d'ahir en final a l'esprint, on es va imposar el francès Arnaud Demar. El sabadellenc va cedir 3 minuts més amb el grup principal de la Cruz, i a la general és el 113 a gairebé 27 minuts de la Maglia Rosa, l'andalús Juanpe López. A l'arribada de Messina, per cert, el seu company a l'Astana, l'italià Vincenzo Nibali, l'Squalo, va anunciar la seva retirada del ciclisme professional un cop acabi la temporada. A partir de demà, amb el trencacames de Potenza, de la Cruz ja hauria de tenir noves oportunitats per agafar l'escapada i disputar alguna victòria d'etapa, que és el seu objectiu real en aquest Giro d'Itàlia. I la Titan Desert, ja que estem amb el món de les dues rodes, arriba avui al seu penúltim dia de competició. La gran caravana està a Erg Chebbi, on tindrà lloc la sortida i l'arribada d'aquesta 5a etapa, com en les últimes edicions. L'estem vivint des de dins amb el Santi Ramos, de l'equip sabadellenc Cicles Berenguer, tota una autèntica llegenda de la Titan. Ahir va patir una penalització i de seguida ens explica des de les dunes del desert magrebí els motius.
Quarta etapa finalitzada. Estem al campament. Hem fet 105 quilòmetres, hem estat més de 9 hores a sobre de la bicicleta. La veritat és que el calor s'ha començat a respectar, han baixat un pèl les temperatures aquí a Marroc, i bueno, una sensació de tristor després de la mort del company corredor nostre. Hem intentat fer-ho el millor possible, anar aguantant. Hem tingut un problema amb un control de pas i ens l'hem tingut que saltar. Patirem una penalització de 5 hores, doncs, com que tampoc lluitem per al pòdium, la idea és finalitzar tranquil·lament. Salutacions des de Marroc, Titan Desert.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
En Waterpolo, l'Hotel Suís, perquè durant tota la temporada aquí al programa, cada 15 dies, cada dos dijous, la Rutarinho ens ha acompanyat des de la distància amb aquest diari personal des dels Estats Units, amb la seva experiència com a freshman, que se'n diu, com a jugadora de primer any, a la LMU, a la Loyola Marymount University. La tenim aquí de tornada i una altra vegada, com va passar a l'hivern, de fet diria que era un 23 de desembre, la vam convidar aquí a l'estudi. Rut, què tal?
Hola, com estàs? Què tal? Molt bé.
De tornada ja, amb jet lag o no? Perquè vas tornar ahir, no?
Ahir, vaig arribar ahir a les 6 de la tarda. La veritat que és superbé.
Sí?
No, cap dels cops que he arribat he tingut problemes per adaptar-me.
Ostres, doncs mira que...
Deuen ser les ganes de venir.
Això t'anava a dir, que són 9 hores de viatge.
Més.
No, perdó, 9 hores de diferència horària.
Exacte. Sí, sí.
No notes res de res, eh?
La veritat és que no. He dormit estupenda.
Millor.
Sí, sí. Millor, sí.
Com van les emocions després de tornar aquí a casa?
Bé, tenia moltes ganes de tornar. Tenia ganes de ja veure els meus pares, òbviament. Que al final, encara que tu estiguis passant bé i estiguis, òbviament, vivint la vida, a casa teva no deixa de ser casa teva i al final hi ha moltes ganes de tornar.
No sé a tu... Perquè, evidentment, tu ho has viscut molt intensament, eh? Però, clar, nosaltres que t'hem escoltat aquí cada dues setmanes, a mi, sincerament, se m'ha passat volant aquest
molt
any.
Ràpid,
no sé,
molt ràpid.
No sé tu, eh?
Molt ràpid. El primer semestre sí que se'm va passar una miqueta més lent, perquè, no, bueno, com ja vaig explicar, no tenia partits, no estàvem en temporada, llavors era una mica com entrenar... simplement per mantenir la forma, diguéssim, i estudiar només. I aquest semestre que ja hem començat a jugar, és que m'ha passat super, super, super ràpid.
Ha passat molt, molt ràpid, com diem. De fet, la temporada, ho hem anat escoltant, s'ha concentrat en 3-4 mesos mal comptats i al final subcampiones de la Golden Coast Conference. A nivell col·lectiu d'entrada, què? Satisfetes o no?
Bueno, al final mai s'està satisfet, no? En un segon lloc, però sí que és veritat que he de dir que des de com vam començar a com hem acabat, la veritat és que hi ha hagut un progrés increïble, tenint en compte que era un equip que no es juntava des de abans del Covid, llavors hi havia jugadores bastant noves, no, una de Grècia, Nova Zelanda, Austràlia, o sigui, Espanya, òbviament, hi havia una altra noia de Sud-àfrica també, o sigui, sí, és veritat que es nota, no, que, no, que els waterpolos són totalment diferents, adaptar-se, i des de, com he dit, des d'on vam començar fins on hem acabat, doncs bastant, bastant contentes, però bueno, és el que mai s'està orgullosa en un segon lloc i ha fet ràbia.
La llàstima és que us heu quedat a un partit d'entrar, sí. aquest bracket, també que se li diu, al quadre, al final de la competició, de,
sí.
de la Lliga Universitària.
Sí, sí, sí. Bueno, era l'objectiu, no s'ha aconseguit. El bo és que l'any que ve tenim el mateix equip, menys un parell de jugadores, cosa que vol dir que al final el rodatge i l'adaptació al sistema de joc és el mateix i ja venim doncs, d'una temporada d'experiència com a equip, diguéssim, i bueno, espero que puguem partir des d'aquí cap a dalt.
La Lliga, per cert, l'ha guanyat a Stanford, la Universitat de Stanford,
sí.
que és la universitat, entre d'altres, de la Maggie Stephens, que l'hem tingut aquí, que allà és top de tops.
De fet, vam jugar contra elles un dels partits i no tinc paraules. Són... Sí, és que és el que has dit tu, han guanyat la Lliga Universitària, o sigui que no...
Són increïbles. Contra el Sabadell aquí, no?
Exactament, exactament, són increïbles, tenen un waterpolo... Magnífic, la veritat.
A nivell individual, satisfeta també, perquè sí que és cert que llegint les notícies que arribaven allà des de la universitat, t'han donat bastants premis
sí.
individuals.
Sí, el campionat de conferència, diguéssim, el que va ser cap de setmana, em van donar el premi al set ideal, diguéssim, el que seria aquí el set ideal, sí. Estava l'equip inicial, i després, quan abans del campionat aquest, em van donar una menció especial que fan ja com primer equip, segon equip... Freshman Team, que és de jugadores que són noves aquell any, llavors millor jugadora i millor... i no sé, alguna més.
Molts premis.
Sí, no sé què fan moltes coses. Llavors em van donar una, com una menció especial i després estava el Freshman Team, també.
És que, sincerament, a mi em sorprèn molt, perquè al final passes aquí, a la Lliga, a primer nivell, a primera divisió, a divisió d'honor, en aquest cas, que no, més enllà de la millor jugadora de la setmana i de l'MVP, tampoc es donen massa distintius més, allà es donen distintius per tot. No sé, una com s'assabenta, fins i tot.
Bueno, ho pengen ja a les xarxes ho porten molt, de veritat, i es penja també a la pàgina web de la Golden Coast Conference, uh-huh, de cada conferència, però sí, aquí també hi ha, o sigui, aquí no, vull dir, als Estats Units també hi ha jugadora cada setmana, es diu Player of the Week, i sí, no sé, van donant també Newcomer of the Week, és també com la jugadora que ha tornat, sí, no sé, ho reparteixen de tot, però la veritat és que a nivell personal estic molt orgullosa de mi mateixa, la veritat, perquè ha sigut un canvi gegant, o sigui, de waterpolo, d'experiència, de vida, hàbits, o sigui, de tot, i vaig començar una mica que no arrencava, no? Estava una mica encallada, però bueno, la veritat és que el resultat personal ha sigut bastant positiu.
Els estudis bé i tot, no?
Molt bé, molt
que intueixo. I per tant, l'any que ve, la idea no canvia, és fer els 4 anys allà.
Sí, sí. Bueno, soc freshman de waterpolo, però com va bé l'any del Covid, jo vaig poder començar a la universitat aquí a online, llavors és com que ara he acabat el meu segon any d'universitat. Llavors me'n quedarien 2, el meu junior i senior year, però com ha passat el Covid, ens donen un 5è any. Llavors és opcional, si el vull agafar l'agafo i si no, no. O sigui, segurament 100% em queden 2 anys, llavors un tercer si jo decideixo que el vull agafar.
I encara és massa aviat per saber-ho?
Sí, no ho sé. O sigui, tindria més a veure amb tema d'universitat, d'estudis, perquè pots fer doble carrera, et pots treure màster, o sigui, m'ho he d'acabar de mirar, però això encara no ho tinc tant.
Ja, hi haurà molt temps.
Sí, sí.
Hi haurà molt temps. Que ens queda un minutet, Ruth. Los Angeles, què, per cert, aquesta època de l'any? Que parlàvem de fa uns mesos i ens deies, allà el transport públic és horrible, anar d'un lloc a un altre és complicat moure's. Ara, aquesta època de l'any, millora la cosa o què?
És quasi el mateix, perquè el transport, jo no he agafat transport cap cop, però bueno, vas amb tot, amb, no taxi, però bueno, l'Uber o Lyft o coses així que agafes, ho demanes i ja està. Però bueno, que jo segueixo dient que s'ha de tenir un cotxe per estar a Los Angeles per poder fer tot el que et vingui de gust.
El clima per això tampoc varia molt? O...
No, superbé. La universitat està molt a prop de l'oceà, per tant, és magnífic el temps. No fa molta calor, no fa molt fred, estic estupenda.
Quina enveja, tu, quina enveja. Ara no ens podem queixar nosaltres, però...
No, és veritat.
Però fa uns mesos segurament sí. Doncs res, Ruth Ariño, ha estat un plaer tenir-te aquí a la distància, cada 15 dies, i seguir-te aquesta experiència magnífica pels Estats Units.
Gràcies a vosaltres. Per mi ha estat un honor, la veritat, poder explicar la meva experiència des dels Estats Units i que més gent, si vol fer l'experiència, se n'assabenti de com és, de totes les coses positives o negatives, el que pugui ser, i per mi m'ha agradat bastant. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs està sent el futur també, per molts esportistes, molts waterpolistes i moltes waterpolistes d'aquí de casa nostra. Res més, que ens queden 40 segons i que tenim preparada aquí ja la Núria Garcia per fer el Notícies Migdia. Una abraçada del Toni González, del control de so, i qui us ha parlat, Pau Vitori, en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Fins demà a la 1, tindrem aquí l'Adriana Arroyo a l'Hotel Suís al capdavant per fer la prèvia del Sabadell Cornellà. Que vagi bé, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.